el mes d'allò, no? I després se'n va algú que t'ha deixat un forat de 800 milions i no passa res. Bueno, això no pot ser, no, no. Per molt futbol, il·lusió, tot el que vulguis, no. Les coses no poden ser així, però el drama nostre és que no es pugui debatre i adoptar la que sigui la millor de les solucions per tenir futur. Vull dir, si et treus, perdona, la llosa aquesta de sobre del deute, doncs mira el quilometratge que tens pel davant.
Bueno, entrem en un gran debat, tot i que això t'ho he preguntat per si volies ser propietari del Barça en algun moment.
No, no, però és que jo amb el futbol, més enllà de que m'agrada el futbol com a tal, vull dir que l'hem amat de petit, el meu pare era entrenador del Poble Sec i aquestes coses, i del Tàrrega, no sé si... i per tant... i el Poble Sec també. Vull dir que això, jo he anat a entrenaments tota la meva vida. Això no et dona coneixement sobre el futbol, el futbol és una cosa molt especial, però jo després he treballat, a mi no m'interessa el món aquest de les juntes i de les presidències i tal, perquè no té res a veure amb els paràmetres en què jo em bellugo la vida.
President del Barça t'agradaria ser?
No, no, en absolut. No, no, sí, t'ho acabo de dir.
No, 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 t'ho dic perquè no et vaig dir que traiem coses que... Per exemple, el bar de Roures. Això pots explicar? És a dir, quina relació ha tingut Jaume Roures amb el bar? Ho dic perquè a partir d'ara hi ha tota aquella gent que diu, no, és que això ho porta el Jaume Roures, i jo me l'imaginava allà amb una mena de
joystick,
de joystick, dormint al bar.
Sí, sí, hi ha molt, molt mitjà d'aquest que s'ho imagina. Nosaltres no tenim res a veure amb el bar. El bar el fa una empresa... bueno, una filial de Sony i ja està. I
o sigui, mai heu tingut res a veure amb...
Nosaltres vam fer el primer any del bar, deu fer 6 anys, una temporada, quan va entrar el Rubiales.
Sí.
El Rubiales ens el va treure. Nosaltres teníem un contracte, no recordo, 4 temporades, quan va entrar el Rubiales ens ho va treure, vam anar al jutjat, vam guanyar. Nosaltres a la Federació Espanyola de Futbol del Rubiales li han guanyat pleits per gairebé 20 milions d'euros, eh? Clar, que com que no surten de la seva butxaca, amb ell era igual, però tot per coses així.
Què diries quan algú pensa, o fins i tot s'ha escrit, que tu ets la persona que va xivar sobre Sandro Rosell, que era el dolent de la pel·lícula?
No, però jo vaig entendre que era un altre, no? No, no, jo crec que el que es feia córrer... sí, bueno, no sé, que el tema de l'Audiència Nacional tenia a veure amb les meves influències.
Sí,
i jo en aquella època ja tenia prou feina perquè l'Audiència Nacional no em fotés a mi a la presó, no? Per tant, bueno, són les tonteries que es poden dir al món del futbol sense que ningú les posi en qüestió. Vull dir que, vaja, és que acabàvem de fer el documental de les cloaques d'interior. Ara tothom en parla i tothom, Villarejo per aquí, el que sigui per allà, Estic parlant de fa 7 anys, com a mínim. Vull dir, quan el vam acabar i el vam emetre, pensàvem, bueno, o demà el detenen amb ell o demà ens detenen a nosaltres. Mm. No van detenir ningú.
Sí, de fet, va sortir, me'n recordo que en Villarejo va sortir una fotografia on estàveu Jaume Roures i Mònica Terribas amb Villarejo dinant o sopant, no tenia idea, a Madrid. Algú va dir, bueno,
per això no ens amagàvem.
Què deuen estar fent aquesta gent que...
Estàvem intentant continuar el documental sobre les clavegueres il·lustrades per su senyoria Villarejo, que, bueno, que tu també has conegut últimament.
Sí.
I ja està, estàvem fent allò en un restaurant públic, en una terrassa pública, perquè no, allò, i a més els del CNI que ens estaven fent les fotos, doncs ja els vam veure i vam dir, mira, els del CNI són els d'aquella taula. I
la Mònica fa que sí amb el cap.
Sí, perquè els va identificar clarament, ràpidament.
Qui? Ell o l'altre?
El Jaume.
No, el Jaume. Villarejo, a més, aquell dia tenia un ull...
Li acabava d'agafar una mena de...
Sí, estava molt fotut i el seu advocat li tenia que llegir la carta i no podia...
I l'última, bueno, aquesta es diuen... Bueno, un trotskista que ha fet molts calés. Va, com pot ser això?
Bueno, perquè el trotskisme serveix per anar bé per la vida, no? Jo abans, ara ja no ho feia, però abans ho deia, el Manifest Comunista, jo me l'he llegit abastament i no diu que la gent hagi de ser pobra, diu exactament el contrari. I també hi afegia que quan els empresaris, entre cometa, aquells que fan molts diners, són cristians, ningú els hi pregunta, no?, si això va contra la religió de Jesús i tal i qual. Però bueno, això són les etiquetes tontes que la gent necessita posar per endavant, potser per amagar els seus complexes, no sé. No?
Marc havia invertit en borsa, o sigui, tampoc passa res. Ja, no? Què, Màrius?
Què?
No, no, queda què?
El Màrius està deprimit pel partit del dissabte.
Tampoc tant, tampoc tant.
Perdona, el que t'he sentit dir abans és un delicte, eh? Perquè...
Ep, hòstia! Clar,
estava piratejant un
No, fixa-t'hi. Per jo cert, que m'han dit, Fonso, que no, que és veritat, perquè això m'ho han explicat, que el que et va passar a tu el dissabte és una cosa que la Premier, això m'ho puc confirmar, sí, Jaume Roures, que la Premier prohibeix.
No, la UEFA. No és la Premier,
és la UEFA.
Crec que és l'article 14 del reglament de la UEFA que prohibeix emetre futbol exterior quan hi ha la jornada en un país determinat. No, però, bueno, ningú fa cas d'aquest.
I et diuen que la Premier...
Només Anglaterra ho aplica.
Diu, no, però em deien que a la Premier, per exemple, i això sembla que un dia el Guardiola ho va explicar, que és que la Premier, espera que ho diuen, que la Premier, els dissabtes a les 3 no hi pot haver-hi futbol, sí, mai per televisió per protegir el futbol de
dos quarts de 3 fins a un quart de 6.
Sí, aquesta una.
Sí, deriva d'aquesta normativa. Però això no ho fa ningú, només ho fan ells. Que a més és, diguem, això és del segle passat. Això per què es feia? Doncs perquè la gent no es quedés a casa i anés als camps. Els camps de la Premier i de la Bundesliga, etc., estan plens a vessar, a més de joves. Eh? No és un esport per avis i els joves es dediquen a altres coses.
Vull dir, no vaig cometre cap delicte, eh?
No ho dic,
eh?
No. Vam aconseguir veure trossos.
Sí, veu piratejar una senyal de la Lliga Espanyola.
No, perdona. Algú que paga a Itàlia, doncs ens va deixar la senyal a nosaltres. O sigui, això és un préstec. No sé, hasta els trusquistes sabeu que això dels préstecs formen part de les regles d'Horta.
Els préstecs es paguen.
Algú pagava. Vull dir que no, érem pirates nobles, d'aquests que no portàvem ni el patatxo a l'ull.
Vols dir alguna cosa, Josep Martí, amb la samarreta del Popeye i els espinacs?
De tota l'entrevista, crec que hi ha una cosa que no l'han posat molt a la taula, i per a mi és el més important.
Vaja!
Jo no vaig ser.
Que és... quina desavenença hi ha entre el soci majoritari i el president executiu de la companyia perquè al final te calcin i et fotin fora. Ja dic que hi ha...
No, matitzem, a mi no m'han fet
pot
fora.
Pot ser per qüestions personals.
T'has posat d'un càrrec i llavors hi he cregut.
Diguem-ne que t'hagin obert la porta de sortida, que tal com deies tu al començament, no? Tu no vols estar en un lloc on no manis, el 5% te'n desfaràs, però he dit, escolti, què ha passat per a què... la resta de socis entenguin que la teua presidència executiva és més una nosa que un servei. Perquè, a no ser que tot s'expliqui per qüestions personals, a l'hora de treure-li els poders a alguna companyia, el que acostuma a haver al darrere és, més enllà de les qüestions personals, algun tipus de desavenència sèria en la gestió. I això en tota l'entrevista no ha sortit.
Bueno, jo crec que he reafirmat que el que ha de fer Mediapro és el que dèiem, llibertat, creativitat, desafiament continu i continuar desenvolupant el projecte sobre les bases que l'han portat a ser el que és. I ja està.
Són les 10 i mig. Queda, Jaume, perquè ara vull parlar d'altres coses. Per exemple, d'aquí uns moments vull parlar si hi haurà govern... Espanya o no, aviam, a vegades faig enquestes d'aquestes. Hi haurà govern amb Sumar i els partits independentistes i nacionalistes catalans i bascos, sí o no?
Sí.
Sí, Màrius Carol, sí, Teresa Cunillera. Sí. Si ho diu Teresa Cunillera...
Ho he dit sempre.
Sempre ho has dit, jo també.
Sí, vol dir que la meva credibilitat és inferior. No, t'ho agraeixo, no.
Tu tens un telèfon
no, vermell. No, jo el que tinc és pocs amics.
Lo que sí que s'acaba de demostrar és que és un celós.
Patapam. Samper, sí o no?
Una miqueta.
Rotundament sí.
Mònica, t'arribes?
Jo penso que sí.
Josep Martí?
Quina era la pregunta?
Si hi haurà govern.
No, però no és un govern amb, sinó és un govern recolzat.
Hi haurà consells de ministres.
però no m'indep és el Consell de Ministres.
Presidit per un president del govern i la bona notícia serà que...
Només faltaria que presidés el vedell de la Càmera.
No,
va de presidir el president del govern.
Però avui, però que bo, A la pregunta de dir, hi haurà govern, hi haurà estructura de govern, hi haurà Consells de Ministres, i afortunadament hi haurà poques possibilitats de legislar, que és quan els països van millor, quan els governs frenen en l'obsessió per legislar i crear narratives.
No sé si els espinacs te senten molt bé,
Després t'ensenyaré el tatuatge que m'he fet al braç.
No, no m'ho puc creure.
No. M'he tatuat l'àncora de Popeye.
Sí,
el pot d'espinacs. I baix m'he posat amor de mare.
Sí. Com a l'acudit aquell, de Constantinople. Va, un moment. Jaume Roures, hi haurà govern?
Hi haurà un govern PSOE Sumar, recolzat des de fora per les altres forces que no són PP Vox, amb l'incògnita de l'oportunisme de Coalició Canària, com sempre.
Mònica.
Sí, sempre dic que sí.
Sí, val. Ara?
Ara hem fet colla. És... Tu i jo hem fet colla, Perquè jo som els únics que ho hem dit sempre.
No.
Ara, ui.
Revisa
Terto. És molt important. Sempre. Per tant, hi haurà llei d'amnistia, això és evident, perquè això voldrà que dir que... Això voldrà dir que, de la mateixa manera que abans d'ahir va tornar Valtònic, Carles Puigdemont podria tornar aviat a Catalunya? Sí o no? D'aquí uns moments. Hi ha un que ha fet un moviment de cap molt contundent, que es diu Miquel Samper. Un segon.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
A Bankinter trenquem les regles i llancem la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionària que combina l'interès variable i fix alhora en la proporció que triïs i des del primer dia. Informa-te'n a Bankinter.com.
Pots estalviar només, o pots estalviar, i fer molt més. Amb Aquària, la aerotèrmia de Panasonic amb calefacció, aigua calenta i refrigeració, estalvia la teva llar i estalvia el planeta. Aquària de Panasonic amb refrigerant natural. L'estalvi que té eco. Ara amb servei de manteniment anual.
No puc recolzar el peu a terra.
Li continua fent mal, no sé què li passa.
Tinc pressa, necessito un metge.
En moments com aquests, quina assegurança de salut escolliries? Mapfre Salut, els millors metges, la telemedicina més avançada i centres especialitzats. Mapfre, l'asseguradora de més confiança d'Espanya.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja a Endesa i participa en el sorteig de 20 premis d'un any de llum gratis. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876-0909 o a canvia-te-endesa.com.
Contemplar Sorolla, Picasso, Goya és extraordinari. Rellegir els nostres clàssics, descobrir les nostres joves promeses, engegar unes boleries, omplir-se de sospiros d'Espanya, de rock, dansa, cine i teatre, és extraordinari. Una cultura extraordinària es mereix un sorteig extraordinari. 4 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Arriba la tardor i aquelles ganes de donar-li un aire nou a casa teva. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Del 26 d'octubre a l'1 de novembre. Conforama.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que t'està de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Vols digitalitzar la teva empresa? El dijous 9 de novembre, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de la transformació digital per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
El perquè de tot plegat.
Un quart d'onze del matí. Dèiem, el que ha fet un moviment amb el cap ha sigut Miquel Samper. Ja saps la pregunta i la teva resposta. Has dit que...
No, és que tu has dit, vindrà ràpidament o alguna així immediatament. No, estic convençut que vindran tots, però és evident que davant d'aquesta llei hi hauran recursos. Segur, del Partit Popular, de Vox, segur, probablement inclús hi hauran moviments del propi Tribunal Suprem, i això farà que els tempos no siguin tan ràpids com tots esperaríem. Ara, si realment el contingut del text s'està treballant de la forma rigorosa i seriosa que s'està fent, doncs els posaran, i hem d'esperar doncs, que, evidentment, no puguin prosperar i que, per tant, vinguin. Però que pensar que això serà de forma immediata, un cop hagi passat el tràmit legislatiu només, crec que no és cert. Crec que hi haurà recursos que no depenen del text, sinó dels actors que puguin recórrer
aquest
text.
Si va recurs...
Però és que primer ha de fer tot el tràmit legislatiu.
Clar, que això pot trigar.
És dir, és que a veure, un tràmit legislatiu que tu regules una cosa tal pot ser tràmit d'urgència, hi ha mecanismes al reglament del Congrés i del Senat, però aquesta serà una llei que jo crec que s'ha de fer amb tota la tranquil·litat, en fi, seguint totes les pautes, tal, perquè sigui... És que hi ha una tasca de pedagogia, que ja entenc que és una mica el que va començar el president del govern dissabte passat.
Que jo... anàvem tard, eh? Que anàvem tard.
És que tu ets molt impacient.
Sí,
I que jo crec que és una tasca d'impregnar, més que d'ensenyar, no? D'impregnar del quin és l'objectiu de lo que es va a fer i que se sàpiga que hi ha un principi important que és barrar el pas a la ultradreta. És això que el senyor Julián en diu un polític sense principis, té un principi que per mi és imprescindible en política, que és barrar el pas a la ultradreta. I qui no entengui això, no anem bé. Per tant, jo, si m'ho pregunten, jo el que diré és que aquesta llei ha de tenir un tràmit parlamentari on tothom pugui opinar dels grups parlamentaris, que ningú pugui dir, a mi se m'ha privat de portar el meu projecte, la meva opinió política. Això vol dir que ha de passar al Congrés, que serà laboriós, ha de passar al Senat, que serà la tercera part de la Segona Guerra Mundial, i... després ha de tornar al Congrés, en fi, jo crec que com més bé es faci el tràmit parlamentari, més previsió tens, més... a part de fer aquesta tasca pedagògica i d'assimilació de que estem construint un futur de convivència, de respecte, etc. A part d'això, quan vindran els recursos, doncs els recursos tindran un fonament de ràbia que tindrà la dreta i l'altra dreta d'aquest país, que estan, jo crec que no descansen, de veritat, jo els recomanaria, en fi... una mica de por favor, però bueno...
Perdó, digues, Samper, digues.
No, senzillament que recomano, va haver-hi un reportatge del diari Ara, crec que fa 2-3 setmanes, que deia exactament els tempos que hi haurien, tant legislatius com deia la Teresa, com els hipotètics recursos que hi haurien.
Sí, però el dubte que tinc és, aviam, legislatiu, quant temps estaríem parlant, més o menys?
És que sempre hi ha una possibilitat, quan tu fas una llei hi ha uns terminis fixats, no? Que ara m'hauria de repassar,
Però si ara anem, per exemple, per la via
però
urgent...
Però hi ha una possibilitat, però és que per la via urgent és una via que es fa, és la meitat dels terminis, és dir, és molt... Jo crec, en fi, jo et dic,
És una opinió, d'acord.
Però a mi, la meva opinió és que com més sòlid sigui el debat parlamentari, que hi ha inclús una possibilitat que és l'ampliació de terminis. Els grups parlamentaris poden demanar l'ampliació dels terminis d'esmenes. Com més bé es faci el tràmit parlamentari, més possibilitat tindrem de les dues coses. D'entendre-ho tothom i, segona, de blindar els possibles recursos, que, vaja, els recursos ja no és ni possibles perquè hi seran. I a mi em sembla que si això es fa bé i es fa... perquè clar, és dir, a veure, tots aquests que bramen, és que això ho votarà
Virgili. Però això és el que repetirà, si repetirà feia... El Congrés no hi haurà un debat intel·lectual, no, no,
però,
no hi haurà un debat de fons.
Però fixa't una cosa, Màrius.
Allà anirà tothom amb la faca, la faca a la cintura.
Però vale, però jo també crec que hi ha d'haver un procés en què es vegi qui va amb la broixa gorda i qui està construint una cosa sòlida. A mi no em fa res que la... Ja ho sé que és difícil, ja ho sé, però jo no ho deixaré d'intentar mai, perquè jo n'he viscut moltes de coses impossibles que les he acabat veient, eh?
Però Teresa, quan l'argument de batalla que ja existeix ara...
Llavors, no, si què voleu? Tens... Llavors què voleu que fem? Un tràmit d'urgència? Jo crec que és un error.
No, jo no dic això, jo dic que tu aspires a una cosa que ja fa 4 dies, jo vaig entrar una estona al Congrés l'altre dia, i tant PP com Vox estaven aixecant les pantalletes sistemàticament per parlar d'aquest tema. Per tant, un debat de fons no n'hi haurà sobre els fonaments de drets,
de l'exercici
de drets civils i polítics que es van exercir l'1 d'octubre. No hi serà aquest debat. És a dir, per tant, no esperem això. El que ha de passar, i això és inevitable, és dir, hi haurà recursos, Suprem, etc., i això arribarà al Constitucional. La clau està en que la llei, el redactat jurídic d'aquesta llei, estigui, quan arribi al Constitucional,
estigui a les Corts Generals. Per això és tan important, perquè a mi que la dreta i l'altra dreta sobreactui, a mi... Quasi ho agraeixo.
Per tant, això no serà immediat. Això serà, tindrà els seus tempos. Però clar, quan ja t'has esperat 6 anys a l'exili...
Ja no ve d'un.
Escolta'm,
ja no
perdona, eh?
Més,
que li diguin a Valtònic,
m'entens? Jo crec que més d'un. Parlen de dos. De dos
que li diguin a Josep Valtònic.
Jo no
que, sí, que sí, que sí.
Jo amb això
sí.
no puc calcular-ho, perquè... En fi.
Per cert, que a tot això que diu, no s'encansen. El PP continua intentant atiar la divisió interna dins del PSOE. Elías Bendodo, coordinador general del PP, compara els aplaudiments a Pedro Sánchez en el Comitè Federal amb els aplaudiments a Luis Rubiales en la roda de premsa en què no va voler dimitir. No ha parlat Antena 3.
Me recordó a mí esos aplausos, a los aplausos a la intervención de Rubiales en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Vamos a ver después si alguno de esos que aplaudieron no se desdicen, ¿no? Algunos aplausos fueron a desgana. Yo creo que el papelón que ha jugado Illa, el líder del PSC, es de campeonato, vamos. Hay que ver la cara que planteó cuando Sánchez pronunció la palabra amnistía.
I ara l'argument del PP, diu Bendodo, que la gent ha de poder votar en unes eleccions si vol o no vol el Pedro Sánchez de debò.
Home, que ho digui el senyor Bendodo, que aplaudia el Pablo Casado.
Espera.
Lo más grave es que intente hacernos ver que esto es bueno para España. Si tan buena es la amnistía, si tan bueno es el referéndum, si tan bueno es pactar con los herederos de ETA, vamos a someterlo a la voluntad de los españoles el 14 de enero, oye... Y si el 14 de enero los españoles respaldan ampliamente al verdadero Sánchez, que es el de la amnistía, el referéndum y los pactos con Bildu, no tendremos nada más que decir.
Diario de Sevilla, de fa uns anys, repeteixo com deia, avui Jaime de Mayor Oreja estaría dispuesto a sentarme con ETA. Mónica Terribas i no, Josep Martí, saps, i Jaume Roures, i si no diu alguna cosa la Mònica.
Saps què passa? Que tu revises la història d'aquest país quan ETA encara actuava, no? I sents tot el discurs polític i l'evolució que ha fet el PP. Jo he estudiat aquest tema, el tema de les negociacions d'ETA amb els diferents governs. Va negociar, es va seure a negociar amb ETA a tothom, des de l'UCD fins al PP, fins a tothom ha negociat amb ETA, tothom, perquè tothom volia que acabés ETA, i al final Zapatero va ser qui va posar les bases de que això no tingués marxa enrere, a part de evidentment dels mateixos etarres d'abandonar les armes l'any 2011, i veus com ara s'utilitza això en comparació a l'independentisme i te n'adones que en el fons del fons del fons el que hi ha és la no acceptació de la diversitat nacional i política d'aquest país, i que això és en el fons el que treu ahir a 100.000 persones a l'extrema dreta o 20.000 al PP o el que sigui, i el que és evident és que no hi ha respecte pels drets civils i polítics de les nacions sense estat a dins d'Espanya, i ja està, i el problema és aquest, és igual que hi hagi armes que no n'hi hagi, és igual que hi hagi urnes que no que hi hagi pistoles, tant és, perquè el problema de fons és que no hi ha una acceptació de qui ets, i el pitjor que et pot passar a la vida és no saber-te mirar al mirall i reconèixer qui ets. Això és el pitjor que et pot passar a la vida.
De l'amnistia, és una mica com la reforma del Codi Penal que es va fer, que es fa amb bones intencions, però després això haurà d'aterrar I ara mateix a Madrid crec que hi ha moltíssima gent treballant en escenaris de futur per a fer embarrancar el text d'amnistia en quan l'hagin parit. I això és així. I diguem, la gent que no es presenta a les eleccions és el que al final Espanya, de fet crec que totes les democràcies imperfectes d'Occident, és la que té la capacitat o possibilitats que són difícils de contemplar de fer que algo descarrili, no perquè no s'hagi fet la feina a les Corts, sinó perquè després això ha d'aterrar. Crec que aquesta és la primera amenaça del... l'amenaça més sèria que té aquesta llei d'amnistia. Coincideixo amb la Teresa i també amb el document del... o una part del document del Cercle d'Economia, que això està... és a dir, una llei tan important com aquesta, tu no te la, no, no, no la pots... Has de fer que les formes, com a mínim, t'acompanyen. I crec que t'has de posar les sabates de tot l'hemicicle per mirar d'entendre a tothom, i que, per tant, aquesta llei ha d'haver un debat seriós, llarg, que acabi quallant amb un text definitiu, després de si s'ha d'esmenar o no s'ha d'esmenar. Perquè les formes són importants. Jo crec que la resposta de la dreta i de l'altra dreta, però també de la dreta homologable des del punt de vista democràtic, respon a un fons que crec que si fas l'esforç de mirar d'entendre tothom, té cert sentit, que és que hi ha una part de la narrativa que no podem canviar perquè els fets són els que són, i que és una llei d'amnistia que és molt important per al futur de l'Estat, perquè canvia coses sobre el passat, que s'està negociant a canvi d'una investidura. Clar, podem fer veure que el que diu la dreta tot és mentira, el que diu l'esquerra tot és veritat. Dir, escolti, estaríem parlant d'una amnistia si els 7 diputats del senyor Puigdemont no estiguessin a la balança...
No. I què?
No,
i què?
No, doncs que, com que...
Però a la vida s'han de fer les coses quan tens l'oportunitat de fer-les.
No qüestiono, el que dic és que aquesta part de la narrativa no la pots canviar, i que, per tant, novament, davant d'una cosa disruptiva, s'entri en una lògica de blocs, que crec que és normal i comprensible, és a dir, no pot sorprendre, després cadascú té l'opinió que té, i milita, encara que sigui sense carnet, on milita. Però per a mi és una amnistia. Només és possible sota aquesta lògica de l'aritmètica parlamentària. Però que cada vegada que hi ha una sessió de l'Estat, ja sigui en la dreta o a l'esquerra, és sota la lògica d'haver d'anar al dentista a la força i que t'arrenquin un queixal. Això contamina els debats i crec que fa que es pugui entendre que pues tot acabi en el fangar, que és on acabarà aquesta
jo estic bastant d'acord amb tu, però et diria que els grans avenços en aquest país s'han donat en aquells moments de que un dels dos grans partits li feien falta uns quants vots.
Però a la vida mai passen les
si no,
coses quan un vol.
Si no continuem fent la mili, continuem tenint governadors civils...
Se m'acabaran comandant i no respectaré els torns, eh?
Jaume Roures i la Mònica Hernández té alguna cosa i després tenen la manta blillada ja el Miquel Sampe i la Teresa Gonillera. Jaume.
No, molt curt. O sigui, jo no identificaria un debat parlamentari amb l'elaboració d'una llei ben fonamentada, que és el que cal, no? Vull dir, perquè debat parlamentari, malauradament, no existirà. Una altra cosa és que s'han de seguir els procediments, s'han de guardar les formes són importants en general, però més en situacions com aquesta... i tal, però no, vull dir, el debat és el vendodo, no? El que acabem de sentir, això serà el debat a les Corts, llavors, no... Ara, que la llei ha d'estar ben fonamentada, que per sort el Constitucional, que allà ara no és el que hi havia abans, i per tant podrà trontollar menys, doncs és evident, però també amb el que sí estic d'acord és que hem de convèncer molta gent durant aquest procés, no? Perquè com que aquí tot es fan les tripes i poc amb el cervell, doncs costa molt que les coses avancin. I més enllà de si això ve pels 7 vots o pel que sigui, l'amnistia és una gran conquesta política. O sigui, no és només allò on, mira, n'hi ha 4 que se'n beneficiaran o que no sé què, que no sé quantos. Vull dir, és una conquesta política... que és igual el que diguin els preàmbuls. És una conquesta política on s'està reconeixent que l'actitud de l'Estat no va ser la correcta, ni a l'un, ni amb els judicis, ni tal. Independentment del que s'escrigui. I així ho hem de, de viure i acceptar. I després, bueno, jo no tinc ni idea, però suposo que el Puigdemont tornarà, jo hauria de tornar, vull dir que la presó és fotuda, però l'exili tampoc és gratis. I vaja, i si la pregunta no si tornarà, la pregunta si es presentarà a les eleccions, no?
Clar, és com torna, no? La pregunta.
Bueno, ja no dic
el opinar avui.
El moment de tornar.
Si em fas opinar avui, jo crec que Carles Puigdemont és conscient que ell haurà de donar alguna cosa a canvi. O sigui, el pacte no és a canvi de res. I jo ara apostaria doble contra senzill que amb ell fins i tot se li han passat les ganes segurament de presentar-se com a candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, jo crec que això ho podem donar per descartat. És més, ja estan assenyalant i posicionant a un nom des de Junts per Catalunya perquè pugui ser el candidat, que és Josep Rull. I no riguis, Samper, perquè tu saps més coses que jo, segur, d'aquest tema. I després una altra cosa que és molt important, que és que mentre això que deia la Teresa Cunillera ara no passa, que és que vagi tirant endavant aquesta llei lenta i tal, ell haurà de decidir una cosa que jo crec que és el que sí.
Però estem d'acord que si es presenta, no vull dir que raci, però que tindria molt...
Segur, però jo crec que ara en aquest moment, jo crec que si tu em dius, Jaume, ara què crec que faria Carles Puigdemont, jo m'atreviria a dir que ell el que vol és continuar a Brussel·les i que, per tant, mentre no pugui tornar, ser el candidat de Junts per Catalunya a les eleccions europees.
Perquè quan dieu que tindria un gran resultat...
Ja ho sé, Teresa.
Falta calibrar...
Mata'm a mi. Que el del Popeye no el puc portar en contra.
Falta... Això de fer-se tatuatges empodera.
Tot això...
És increïble.
Que tot això és molt interessant de veure, però que també, de la mateixa manera que Esquerra ha pagat una factura per aterrar a la política i tindre la pilota dins del terreny de joc, vull dir, tothom està ajudant a que Carles Puigdemont desplegui el tren d'aterratge, se li posi pista i pugui aterrar amb les menys contradiccions possibles. Però és que les contradiccions hi seran.
Perquè, si consideres que l'amnistia és una gran victòria política...
El que considero és que l'amnistia, sense tot el que venia al darrere... No? I s'havia de cobrar per avançat i havien de parlar del referèndum i l'autodeterminació, de dir, aquestes contradiccions les haurem de menjar.
Però a veure una cosa,
i
és
per
que...
tant, vale, està per veure com vas amb unes eleccions, en el cas de que hi volguessis anar, dient bueno, doncs els discursos dels últims 5 anys queden aparcats, perquè ara apostem pel pragmatisme exactament igual que Esquerra Republicana.
Però escolteu una cosa, sempre posem el carro davant dels bous, ara ja parlem d'una cosa que no sabem quan passarà, si es plantejarà, si no sé què, quan tenim per resoldre una cosa important, que és com tira endavant aquest projecte que es plantejarà a les Corts Generals dintre de pocs dies, en la investidura.
A més, una cosa que està fent bé, és no explicar-nos els detalls.
El tema de la investidura no és un tema menor. El que estarem fent... És a dir, jo crec que la disjuntiva de fons es parla de... Això és per un pacte per la investidura com si fos un tema menor, com si fos un tema vergonyant. No. La investidura d'un president del govern no és un tema ni menor ni vergonyant i fa molt bé, ho va fer en el seu moment, el Núñez Feijó, de defensar el seu projecte, no se'n va sortir, avui presentar el seu projecte Pedro Sánchez. Perquè el que li tenim que estar dient als ciutadans és que estem davant d'una disjuntiva molt important. Si hi ha un govern PP-Vox, tenim un govern en el qual és segur que perdrem drets, és segur que la divisió territorial a Espanya s'aprofundirà, no se solventarà, s'aprofundirà, mentre que si tenim un govern de PSOE i Sumar amb recolzament d'aquests altres partits, com a mínim tenim un projecte en el que sabem que els nostres drets socials estan preservats, que el projecte és de convivència, de respecte, de diàleg, etc., que costa sempre avançar per aquesta via. Sempre és molt més fàcil anar a la confrontació, sobretot per una cosa, perquè si vas a la confrontació t'imbueixes de la teva pròpia raó i no escoltes la de l'altre. I deixa'm acabar, home. El dia que em deixis acabar, Josep, te regalaré algo.
Moment, jo, i a més,
hi ha una altra cosa, és dir, lo difícil, lo realment difícil que ara tenim sobre la taula és ser capaços de construir aquest futur. I això costarà. Costarà perquè hi ha ferides obertes. Perquè hi ha gent de... Si jo fos de Mèrida en lloc de Lérida, segurament ho veuria diferent. I necessitaria entendre que és el que s'està fent. I per això jo crec que de tot l'equip negociador d'un i altre costat, el que s'ha de reconèixer és que ho estan portant amb una elegància i una discreció que permet que entre nosaltres no ens continuem barallant. I si això no és important per una investidura, doncs jo, sincerament, mira que les he vist de tots els colors, però ja no entendria res, eh?
Val. Sánchez volia dir alguna cosa.
Sí. El Jaume ha dit que és una gran victòria política. Jo penso que aquesta és la clau. És a dir, davant de qüestions que tenen...
Conquesta.
Conquesta. Conquesta política. Això, l'altre dia sortia, hi havia un debat entre, no recordo quin magistrat, i l'Encarna Roca, exmagistrat del Tribunal Constitucional, on venia a dir alguna cosa així com que, home, si es pot perdonar aquells que han estat condemnats, o que podrien estar condemnats, perdó, per un delicte de sedició, també es podria doncs, fer el mateix amb el flagurt i tot això. Jo penso que no és ben així. És a dir, és més, no té res a veure amb això. Aquí al darrere hi ha una qüestió de pur interès general, i quan la Mònica feia al·lusió a que en un moment determinat l'estat espanyol pretén solucionar, sigui com sigui, el tema del terrorisme de l'ETA, és evident que ara hi ha un interès per resoldre el problema de Catalunya. I, per tant, aquesta conquesta política no l'hem de menystenir. Existeix i és una autèntica realitat. I aquesta conquesta política necessita d'actuacions. Jo l'altre dia, quan llegia, i ara fent menció, crec que ha sigut la Teresa, la frase de home sense principis...
No posaven cap destacat... ni en cap titular.
No, no,
és curiós, perquè...
No, havies de llegir l'article
perquè
per veure.
Era la frase més important del text.
Sí, sí. Fins i tot no sé, no conec prou.
Bueno, però pronunciar-se d'aquesta manera em reconeixeràs,
Jordi,
que no és...
Sí, sisplau, jo respecto.
No, però vull dir, una frase tan potent...
Jo soc un tio molt respectuós.
Sí.
Dile,
el periodisme...
Algo, Teresa,
quan me deixes. És veritat que això del periodisme ha canviat molt. Bueno, jo com que no parlo mai i tal, ja em trobo
que em com que vinc dels jutjats i allà els jutges et tallen, doncs estic acostumat a respectar
Sant Peris, i
al fiscal i a tot Cristo. Bueno, dit això, el que vull dir és que aquesta conquesta política té una història, i feia menció ara això dels nou principis, però hi ha hagut els indults, i aquests indults han tingut o van tenir un desgast a la figura de qui es diu que no tenia aquests principis. I ara la investidura, que l'altre dia la va defensar davant de la seva gent, que aquí crec que va haver-hi també un Consell Nacional del Partit Socialista, on també es va defensar, home, és evident una conquesta, perquè hi ha al darrere uns desgastos, una possible pèrdua de gent. Hi ha molta crítica interna, inclús dintre del Partit Socialista i del PSC, i per tant és una conquesta on algú també se la juga. Home, que és una oportunitat temporal, Josep? Evidentment que sí. Evidentment que no hagués passat. Perquè jo penso que no només els partits de dreta i extrema dreta, tots els partits tendeixen a ser conservadors a l'hora de prendre actuacions molt arriscades. Però s'ha donat una circumstància, segurament si no s'hagués donat no hagués succeït, però s'ha d'aprofitar en bé d'aquest, de l'interès general. No es pot comparar això amb el tema de la Gürtel. Em va semblar que, a més, que ho digués una jurista a la qual admiro profundament, em va saber greu. És no veure la realitat. L'interès general és que Catalunya, parlo de Catalunya, tiri endavant, i que tirem endavant, i que vinguin aquí, evidentment, el president Puigdemont, el Toni Comín, el Lluís Puig, i que puguin fer el que vulguin, política o no política, el que vulguin, viure a Catalunya.
Màrius Querol.
I amb la frase que jo vaig llegir i vaig tornar al punt anterior, aviam si m'havia saltat alguna cosa, aviam si hi havia alguna subordinada, de l'Enric Juliana, és tan contundenta que penses, ostres, si tu penses realment això, el vell periodisme deia que si tu tenies que dir una cosa important, digue-la al principi gran. Jo crec que aquí ho deia en boca petita, suposo perquè a mi també m'ha passat, aquestes coses, o sigui, no és que estigui assenyalant a ningú, o sigui, el moment és d'una complexitat tal que a tots ens fa que moltes vegades semblem que hem entrat en una espiral de contradiccions, és a dir, com que hi ha silenci perquè era l'única manera d'arribar a un acord, no s'ha justificat res fins ara. I l'últim que hem sentit des de Salvador Illa, dit amb tot el carinyo, i de Pedro Sánchez, un període electoral que tot just fa 3 mesos estava absolutament obert era que en cap cas hi hauria amnistia. Vol dir que la realitat moltes vegades et porta a fer coses diferents de les que voldria.
Jo he dit abans,
fins i tot, que entenia que els grans avenços d'aquest país s'han fet quan s'han necessitat els vots. És a dir, l'acte de realisme és el que és. Ara, sí que, clar, no hi ha hagut cap pedagogia per la prudència del moment. Llavors dius, ostres, carai, si era tan important l'amnistia per la concòrdia, per el que vulguis, posi la paraula, l'adjectiu que més t'agradi, home, haguéssim pogut portar-lo al programa. Això semblaria que era la política antiga. És a dir, hi havia un periodisme antic i una política antiga. La política moderna és... Escolta, ja anirem fent. Bueno, el món va així, no sembla que vagi massa ordenat, el món, eh? No sembla que vagi ordenat, és a dir... Però
la pedagogia que la facin quan hi hagi un acord tancat, perquè en aquest estat espanyol és evident que si intentes fer pedagogia intel·lectual d'arguments polítics en el decurs de les negociacions, s'activen palanques pròpies de l'Estat per dinamitar-les. Per tant, el més intel·ligent dels qui coneixen com funciona l'Estat, i aquí crec que hi posaria totes les parts que estan implicades en la negociació d'aquest acord d'investidura i posterior legislatura, és no obrir la boca fins que no estigui tancat.
Hi ha una cosa important en aquest
assumpte. És la cosa important del Josep Martí. Un moment, Cocolisso, un segon.
L'assegurança de cotxe de Línia Directa t'ofereix les cobertures més innovadores i els serveis més complets i diferencials. I a més, al millor preu. Què més es pot demanar? Només una assegurança avançada al seu temps pot fer això. Canvia't i ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
El 6 de novembre arriba Eurodream. El nou joc et permet renovar la il·lusió d'un gran premi cada mes.
20.000 euros al mes durant 30 anys per complir tots els teus somnis. Ser jugador de futbol o...
Mestressa d'una cafeteria amb classes de ioga o reprendre la teva passió pels cotxes antics.
Eurodream sorteja 20.000 euros al mes durant 30 anys i premis de 2.000 euros al mes durant 5 anys. Escull en cada aposta 6 números del primer bloc i un somni.
Quin és el primer somni que vols complir? Eurodreams, renova la teva il·lusió. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 6 de novembre, aprofita aquest lot estalvi. Paquet d'ingredients per fer panellets Frit Ràbic i una ampolla de cava Gran Cuvée Brutelícia de Freixenet per només 12 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 6 euros amb 99 cèntims. Aprofita l'oferta. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc a postar el plaquejat després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambrer.
Doncs posa'm un Colacao i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu Colacao.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de... A tots els que jugueu a l'11, ben jugat! Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Per cert, són 3:15, que ara una cosa molt important, que diu... Hi ha una persona que, efectivament... Ara tornen els clàssics. Una persona que m'estimo gairebé tant com la Mònica Terribas, que es diu Sergi Cotillas, que diu Cocoliso! Clar, Cocoliso. Clar, perquè, evidentment, el Sergi Cotillas parla dels clàssics. Diguis, Màrius.
No, ja està. No. Què vols, ja estic?
Ja s'ha desahogat.
Ja m'he desahogat amb les gràcies dels anuncis.
Amb el nivell de creença o de conviccions que pugui tindre el president del govern en funcions.
Només de president.
Escolti, vostè pot oposar-se per moltes coses a l'amnistia, però si tu agafes un micro i dius que t'hi oposes per conviccions morals, estàs comprometent algo molt seriós. Llavors, a política ja sabem que és flexibilitat, però no... I les regles de la política, tots els que estem amb aquesta taula ja sabem quines són, per tant, no menys tinc el pes de l'aritmètica. Soc conscient d'això. Però... El que dic és que des del punt de vista de l'anàlisi polític, Sánchez no podrà canviar la narrativa de que això ho fa per seguir seient a Moncloa. No aconseguirà, per molts palmeros que s'hi posin, a explicar un conte diferent, que és pel bé d'Espanya i pel bé de Catalunya. Que ara, aquesta narrativa l'empenyarà molta gent? Sí. Però dir, escolti, vostè això ho fa perquè el seu interès particular... li aconsella fer-ho, ja està, no, només cal dir-ho. A partir d'aquí, la política és això? Sí. Tot i que...
Tots els que negocien ho fan per interès.
Sí, però és com les amanides, no? Vull dir, hi ha molts ingredients a l'acció política. De vegades s'altera la fórmula dels ingredients, no? I és quan pots fer, crec, afirmacions una mica categòriques. De dir, escolti, Sánchez creu realment en coses... Algú en deu creure, però des de que està sentat a la cadira de president del govern ha donat mostres suficients perquè puguem dir, almenys els que ho pensem així, que més enllà que una gran capacitat de transformisme i de flexibilitat, el que hi ha és algú
que admira
que no creu gaire bé en res, sí.
Cunyera.
Jo no sé si sóc dels palmeros, però... Venga. Si sóc una palmera, ho sóc amb molt honor i en fi, molta honra. És a dir, quan diem això de l'interès particular, què estem dient? Tu creus de veritat que el Pedro Sánchez només vol el seu interès particular o vol una cosa que per mi torno a insistir les vegades que faci falta, que és impedir un govern de PP i Vox? Per mi això és important.
Però l'amnistia no es fa per impedir un govern de PP i Vox.
Ah, no?
No.
Es fa per tenir un govern.
L'amnistia es fa per tenir un govern. Per la reconciliació, govern. Pel retrobament.
Exacte. I qui ho pot fer, això? Un govern nostre. No t'ho farà un govern del PP i de Vox. Suposo que estem d'acord amb això.
Per tant,
tu tens l'interès de presidir el govern. Clar que sí. I jo vull que aquest govern el presideixi Pedro Sánchez, perquè és el que, abans aquí s'ha comentat el tema dels indults, va aguantar carros i carretes con el tema dels indults i s'ha demostrat al cap del temps que ha estat un gran pas endavant. Per això que jo vull, per aquest país i pel conjunt d'Espanya, que és que puguem conviure. I és igual, pensem el que pensem. I dius tu, és que és un interès particular. De veritat te creus que el Pedro Sánchez no trobaria un lloc més ben retribuït que el de president
però,
del govern?
Fixa.
Clar que sí. Per tant, és un interès
de
presidir... Mira, abans el trobarà ell que jo, ja t'ho dic. Però, en fi, en qualsevol cas, jo crec, clar que vol ser president del govern, i jo... vull que sigui president del govern, perquè és el que em dona la garantia de que PP i Vox no governaran i serà capaç de construir aquest futur on tu podràs pensar el que vulguis,
però
el Miquel el que vulguis
estàs,
i el que vulguis.
Això que estàs dient tu ara, que a l'equació argumentari no hi és, no? Dir, perquè tot això és pel retrobament, dir, perquè el que m'estàs dient és que si tu actues en nom dels socialistes, deixa'm fer d'abogat del diable, perquè jo estic a favor de l'amnistia, però el que no val, crec, és dir, escolti, qualsevol cosa que jo vulgui fer, l'hagi explicat o no l'hagi explicat, l'expliqui o no l'expliqui, la negociï en secret o a ulls de la gent, estirà sempre justificat perquè faci el que faci jo, defenso una cosa que és superior, que és que la dreta no posi els peus al govern. Això és una mica trampós com a argument. No. És una mica trampós com a argument, perquè és dir, escolti, jo puc acabar fent el que em surti de l'engonal perquè tinc aquesta...
Tinc
aquest comodín. I aquesta és la narrativa que crec que s'està imposant. I el que dic és que no la podran canviar.
No, però te falta el complement directe. Vale. És dir, per a què vols tu tenir el govern? Efectivament, perquè no governi la dreta, però perquè el meu projecte per a aquest país... és molt diferent al de la dreta. Mm-hmm. És un projecte de retrobament, d'un futur de convivència, etc, que això em justifica que jo presento un futur molt diferent del que em pot oferir l'altre. No és una qüestió de jo no els puc veure, que no és el tema. És un problema, una qüestió de projectes.
Va. Jaume.
És que jo crec que aquestes alçades de la vida i de la història... buscar ètica a la política ja no en trobarem, no? Després cadascú pot adornar. Però ara estàvem parlant d'aquest, podem parlar dels que vulgueu, però buscar aquesta ètica no existeix. Llavors hem de ser pragmàtics, no? Hem d'anar a veure quin és el millor resultat o quin és allò que se'n diu el mal menor. I quan... jo deia que era una conquesta, no volia utilitzar la paraula victòria perquè no es pensés que hi ha una part d'imposició cap a l'altre cantó. Volia dir que el resultat pràctic de la necessitat, dels convenciments, és molt relatiu. Al final el que interessa és que això es tirarà endavant, que s'ha de fer bé, que això alliberarà moltíssima gent i que això serà un reconeixement, es vulgui o no es vulgui, de que l'actuació que va haver-hi el procés no era la correcta. Dos, lo del retrobament també posem-ho entre parèntesis o entre cometes, o sigui, perquè diguem, això està bé, això ajuda a la convivència, etc, però anem amb un estat plurinacional, anem amb un estat més o menys federal, perquè si el retrobament és aquest, no pot haver-hi un altre, tot l'altre, o sigui, mantenir-nos com estem fins ara, no? Doncs no ni la paraula referèndum acordat està sobre la taula. Per tant, ja sé que s'han de fer a vegades grans paraules per defensar projectes, però faltaria més contingut i més xitxa perquè realment això fos una política de retrobament. Això és salvem, com deia la Teresa, molt ben dit, que no hi hagi un govern PP-Vox, perquè això seria l'infern, ja els veiem i els escoltem cada dia, i hem vist el del senyor Montero, i hem vist el que feia el Fernández Díaz, vull dir, un govern d'aquells, imagina't ara el que seria. Però l'altre... diguem-ne, hi ha una oportunitat que s'aprofita amb oportunisme i ara el que hauríem d'intentar és donar-li un contingut molt més ampli, no només respecte als catalans, sinó a la resta, i més profund, que ja sé que això no es pot resoldre en 4 dies, però forma part d'aquest debat. Vull dir, el debat de l'amnistia que van reclamar que sigui profund i tal, no és només un debat per fer una bona llei i per aconseguir convèncer a més gent, és posar les bases per tenir un debat de fons sobre què és l'estat espanyol.
Però una bona llei és una bona base.
Sí. 7 minuts i les 11, abans d'acabar. Ara de seguida Enrico Ricorrico amb Segurola i Joan Jupallàs aquí en aquest estudi. Avui
coincidíem...
No. Coincidíem amb el Joan Jupallàs.
No, perquè diré el que penso. No.
Coincidíem amb Joan Jupallàs.
Diria el que penso.
Això vol dir que t'arrisques a una querella criminal. Sí, o que retallar el carnet.
A la vida es vol dir el que penses.
El Pedro Sánchez... Clar, veus, aquest és un dels mals del Pedro Sánchez. Clar, com que no diu el que pensa, penseu que els altres tampoc ho podem fer. No,
jo a vegades dic el que penso, el que passa és que intento no tiro en segons.
Sobretot cuidant davant del televisor.
Perquè no s'abandoni. L'antena del Tibidabo i de la Mussara ha estat explotant, a punt d'explotar pels crits que fotia durant la publicitat. Per estar parlant del futbol, no, hem estat parlant del partit de futbol, i de les declaracions de Gundogan, per cert, que avui, ara ho explicarem, que anem en línia del que avui escriu també el Joan Jopallàs, que és que jo soc de la teoria que Gundogan la roba bruta a renta casa.
Sí.
Moment.
Primer, la roba no cal embrutar-la tant. No cal embrutar-la tant, la roba. La gent que es dutxem... Escolta, la gent que es dutxem cada dia, la roba ens arriba al final del dia bé.
Home, dic, que el que diu té raó.
Això de les metàfores ja està...
El que diu té raó. El problema és si abans ho ha dit al vestidor i no ho ha dit al vestidor.
Ah, bueno.
Que és el problema. Una,
fer un simpòsium.
Segona,
quan tu dius, ens hem arrepenjat a fer un simpòsium internacional, no sé, portar observadors internacionals, relators...
Ell ho diu per un parell de jugadors, o uns quants més, que es veu que estaven al vestidor, que només els hi faltava les maraques, perquè ens entenguem. I que hi ha hagut uns altres que sí, que efectivament estaven emprenyats. I no ho diu pel Xavi. També t'ho dic, que això no ho deia pel Xavi.
No, sí, no, jo no.
No ho dic tu, ho dic ell. El Jaume Rolas va veure el partit. Algú vas veure el partit també, Martí, tal, la Mònica. Vas veure el partit, Mònica?
No.
Jo vaig guanyar totes les porres. Vaig dir que el Madrid guanyaria i que el Bellingham faria dos gols. No que el Madrid guanyaria per 2-0 dos gols a Bellingham.
Ara m'has decepcionat perquè jo no posto mai en contra d'algú, encara que sé que guanyaré, no posto mai alguna cosa que va contra els meus principis. No, home, no. Jaume, no us pot fer això.
El millor principi de la vida és reconèixer la realitat. Aquest és el punt de partida de tot.
I per què aquella gent que ens agrada viure de somnis no podem fer-ho? Tots els que anem a veure les teves pel·lícules som com jo.
Llavors vens amb la depre que has vingut avui.
Però ell també té somnis.
Escolteu una cosa.
Ell també té somnis, el trotskisme és un somni.
De debò, això és dilluns. Sort que dimecres és festa, perquè és que si no suporta.
Jo avui t'ho estic posant fàcil, eh?
Com?
Que avui t'ho estic posant fàcil.
Sí, tu sí.
Deu estar dibuixant la Mònica.
Sí, com sempre. Sí, això és increïble. Sí. Aviam, perdó, on t'era?
S'hauria de publicar.
Què, Josep? Què et va semblar?
En el Gundogan està bé.
Me'l vaig mirar pues, com si no fos un derbi. No vaig veure el nivell de tensió i de que t'hi vagi la vida del minut 1 fins al 90 per part dels dos equips. No sé si l'horari o aquesta manera que tenim de fons quants anys de viure el futbol acaba afectant, però la meva posada en escena del clàssic de dissabte pues no és la que es correspon a un Barça-Madrid, diguem-ne, d'aquells que t'hi fan anar a fondo.
Jaume?
És que, diguem-ne, no ho sabia, em vaig enterar després, estic d'acord amb el Gundogan, i això es veia al camp, no? Faltava una tensió i després... No pot ser que al minut 60, no?, de cop i volta veus que, no?, que el soufflé baixa i que sembla que faltin forces quan estàs, a més, competint més enllà del que sigui el Madrid. El que sí tothom sap del Madrid és que, no?, minut 91, minut 95, encara estan allà de que te pego, tinguin bon equip, regular o mal equip. I, a més, ells... Bueno, és que jo crec que no estem apreciant des del punt de vista del que significa per la Lliga Espanyola i la competició que hi hagin jugadors com el Bellingham, i aquest tio serà una cosa i, bueno, jo crec que ja
ara entenc perquè, no? Guardiola va estar reunit amb ell per intentar-lo convèncer. Ara ho entenc.
Ara, jo el dia següent vaig veure un gran Manchester United, Manchester City,
sí,
i allò sí que era un partidàs de les millors èpoques que podem... que podem recordar, allò, intensitat als 90 i pico de minuts, tal. Per cert, deixa'm fer un parèntesis, no?, perquè hi ha aquesta campanya sobre el tema del racisme i tal. Sí. Si es fes aquí el que es fa a Anglaterra, que és abans que comencin el partit, que els jugadors i els àrbitres s'agenollen, segurament, diguem-ne, l'impacte per la gent seria més efectiu que no que posem un rètol per aquí, un rètol per allà, i quatre declaracions que queden bé, perquè... Si això passés, que és el que fan a Anglaterra cada partit, cada dia i tal i qual, la gent començaria a pensar per què ho fan, no? I què hem de fer perquè això no s'acabi fent.
Pràcticament les 11. Mònica Maria.
Som-hi, va. Home, Mònica Maria, bon dia. Avui que hem començat amb el Yin i el Yang aquí a l'estudi de RAC1, serien amb Màrius Carol, amb aquesta camisa impecable, superben planxades, les inicials brodades, i aquí tindríem el Yang, que és Martí, en Josep Martí, amb aquesta samarreta de Popeye. A veure, el tatu.
No, no el veureu.
Com que no?
Si el vols veure, és de vindre...
No segueixis, prou, vas prou, fora, prou, vas fora, eh?
Dale, d'acord, no veurem el tatuatge.
Mira, jo començo
ja a ser rotllat.
Mira, jo... si a la premsa.
Ara, per un moment, m'he pensat que estàvem al segle XX.
Vale, perfecte.
Popeye, que va marcar la infància amb Màrius Carol, mai no ha menjat espinacs, i llavors hem entrat a l'entrevista amb en Jaume Roures, que quan li preguntes com estàs, diu guapo, com sempre. Hem repassat la seva trajectòria a Mediapro, tot el que ha fet la companyia, primer canal temàtic el van fer.